L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dijous, dia 27 d'octubre, destacarem... La sequera i les altes temperatures frenen l'inici de la campanya dels cítrics a les Terres de l'Ebre. Els 13 ajuntaments més propers a Ascó es reuniran per analitzar la situació de la central nuclear. Repsol porta invertits 27 milions i mig d'euros en guany a Tarragona per evitar fuites. L'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, es compromet a no pujar els impostos dels aldeans per al 2012. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. L'escassetat de pluges dels últims mesos i l'allargament del període d'altes temperatures fins ben entrada la tardor poden acabar complicant una campanya de cítrics a les Terres de l'Ebre que ja es preveu sensiblement inferior a l'anterior. Les condicions meteorològiques estan afectant el calibre de la fruita i el moment idoni de maduració, fet que està forçant els productors a dilatar al màxim l'inici de la collita a ple rendiment. Són dos dels condicionants principals que influeixen en la comercialització de la fruita, especialment quan va destinada al mercat europeu. Tot i que alguns citricultors ebrencs han decidit començar ja la campanya, en comptagotes i limitada a les varietats més primerenques, molts continuen encara esperant l'arribada del fred, que ha de permetre transformar el color verd actual de la pell en el taronja característic dels cítrics madurs. El canvi de color, però, és fonamental per poder posar a la venda les clementines als mercats europeus, on va dirigida bona part de la producció ebrenca. El gerent de la cooperativa Sol d'Ebre, Josep Estrada, però, tem que l'arribada tardana de les baixes temperatures pugui donar el tret de sortida massiu de la campanya i la inundació de cop dels mercats amb les posteriors conseqüències per als preus. Josep Estrada.
Europa no fa fred, no hi ha consum. I esta és la sort que tenim, que no arriba gènere, però que tampoc hi ha consum, perquè no fa fred. I el cítric està associat al fred, amb la qual cosa s'estan mantenint una miqueta els preus d'aquestes primbrenques. I esta és la història. I d'aquí, quan comenci, pues llavors deixaran carreres i plors i llàgrimes.
Segons també subratlla Estrada, que s'acabi collint menys cítrics no significa un alça dels preus per al productor, d'acord amb les lleis del mercat. Quantitativament, la collita prevista serà globalment inferior a la passada. A Catalunya, on la producció de clementines i taronges es concentra pràcticament a les comarques del Baix Ebre i el Montsià, la producció total arribarà als 180 milions de quilos, uns 140 milions de quilos de clementines, més d'un 18% més que l'any anterior, quan es va registrar una producció justeta i uns 40 milions de quilos de taronges. Precisament, la caiguda de fins al 40% de la varietat com la navelina neutralitzarà el creixement de les mandarines. Finalment, el regadiu no ha estat suficient per a mantenir els nivells de producció. Però no només això, la sequera ha contribuït decisivament a evitar el creixement dels fruits fins als nivells òptims.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els 13 ajuntaments més propers a la central nuclear d'Ascó es van reunir ahir dimecres a l'Ajuntament d'Ascó per repassar l'activitat del complex. El director de la central nuclear d'Ascó, César Candas, va exposar les fites més significatives de la planta durant l'últim any i el subdirector d'instal·lacions nuclears del Consell de Seguretat Nuclear, Javier Zarzuela, va analitzar les incidències que han patit els dos reactors durant el darrer any. Representants dels consistoris situats a menys de 10 quilòmetres de la central van participar a la 13a reunió del Comitè Local d'Informació, òrgan convocat i dirigit pel Ministeri d'Indústria. En la trobada també hi van participar representants polítics i membres d'associacions esportives i culturals de l'entorn. Zarzuela va explicar l'informe elaborat pel Consell de Seguretat Nuclear per a la renovació de la llicència d'activitat de la central nuclear d'Ascó. fruit d'un conveni entre l'Associació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears i el Consell de Seguretat Nuclear per a la millora de la transparència, es va exposar un estudi sociològic que posa de manifest la necessitat de reforçar la divulgació d'aquestes sessions informatives obertes al públic. Entre d'altres mesures recollides en l'estudi, es posarà en servei properament un lloc web des d'on es podran descarregar les ponències i s'elaborarà un butlletí d'informació amb periodicitat semestral. Cada municipi de l'Estat on hi ha ubicada una central nuclear celebra de manera anual un comitè idèntic. El comitè d'informació es reuneix anualment convocat del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i compta amb la participació dels alcaldes dels municipis de l'àrea d'influència de la central, Ascó, Flix, Móra la Nova, Garcia, Vinebre, La Fatarella, Corbera d'Ebre, La Palma d'Ebre, La Torre de l'Espanyol, El Molar, La Figuera i Ribarroja d'Ebre, a més de representants del Consell de Seguretat Nuclear, de Protecció Civil, del sector sanitari, educatiu i empresarial, així com de la Subdirecció d'Energia Nuclear del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, del Departament d'Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya i de la Subdelegació del Govern a Tarragona. Avui dijous serà l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant el que acollirà la reunió del Comitè d'Informació corresponent a la central nuclear Vandellòs 2.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El fet que es produïssin diverses fuites durant l'any passat va ser el motiu per la qual Repsol es va comprometre a injectar una forta suma de diners per reforçar la seguretat en el termini de 4 anys. Des d'aleshores, i per mantenir informades les autoritats del territori, s'han anat celebrant comissions de seguiment. Després de les del febrer i juny, ahir dimecres va tindre lloc una nova reunió a Tarragona amb l'assistència del director del complex Repsol a Tarragona, Joan Pedrerol, acompanyat del director de la unitat de negoci a l'Estat, Francisco Javier Moro, i el responsable de Medi Ambient Marí, Jesús Cid. També hi van estar presents el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Ramon Inglés, el delegat del govern a Tarragona, Joaquim Nin, i representants municipals i comarcals del Camp i l'Ebre. A part de la renovació del RAC amb les obres que van començar a l'agost, la remodelació del pantalà i de les canonades originals, que tenien 35 anys, ara ha començat la segona fase, que engloba les canonades més recents instal·lades l'any 1994, a més de les inspeccions a la plataforma Casablanca. La companyia Repsol també treballa en tasques més complexes que impliquen treball d'enginyeria, com ara els nous braços de càrrega al pantalà o les instal·lacions de vàlvules. Pel que fa a la càmera d'infraroig que s'està provant a Casablanca, cal revisar els falsos positius que dona i posar-la a prova en diversos estats de la mar. Joan Pedrerol.
Incorpora, a més, uns sistemes de radar, que el que fa és que sigui molt més ampli l'espectre el que pot mirar de localitzar i pot mirar de trobar. Però, clar, això estem parlant, estem fent ara les proves pilot al Centre Tecnològic de Repsol i estem parlant de que ens n'anem com a mínim un o dos anys a poder-ho tenir. Per això ha sigut el voler avançar amb aquestes altres càmeres d'infrarojos, que és el que estem ara acabant de posar a punt a la plataforma i la que hem comprat per a l'any de vigilància.
També inclòs en els sistemes de detecció de fuites, aquest novembre s'equiparà la llanxa que vigila la zona del pantalà amb un sistema manual per detectar vessaments. Molt més complex i d'una tecnologia més desenvolupada són els sistemes de radar que es volen incorporar a Casablanca, però que suposaran entre un any i dos de feina al centre tecnològic que té la companyia petrolera a Móstoles. Del total dels 131 milions previstos, 50 es destinaran a Casablanca i els 80 restants al pantalà i, sobretot, a la renovació del RAC de canonades.
Serveis informatius de Mute.
Des d'Antena Aldaia, Seto Gallego ens informa avui que l'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, es compromet a no pujar els impostos dels aldeans per al 2012. Seto Gallego.
Ahir la nit, dins l'assemblea informativa a l'Aldea, l'alcalde Dani Andreu es va comprometre amb els aldeans a que no els pujaria impostos per al proper 2012.
Els impostos no se pujaran. Prou malament estan les, diguéssim, la situació econòmica, com més faria falta que tinguessin que pujar impostos.
El govern municipal reduiria la despesa corrent amb una reducció lineal que pot variar entre el 5 i el 10% en moltes de les partides pressupostàries, es rebaixaria el cost de les festes i es mantindrien íntegres les subvencions de sanitat i educació. Els constructors també se'n beneficiaran de la rebaixa d'impostos a l'Aldea.
Hi haurà una reducció de l'impost de construcció i obres d'un 25% per a totes aquelles empreses o famílies que vulguem fer una obra per a ús residencial.
I del 50% per totes aquelles empreses que construeixen obres que contribueixen a l'activitat econòmica o per crear llocs de treball al municipi.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Vuitenes jornades gastronòmiques de l'arròs. Vine als restaurants de l'Associació de Restauradors d'Amposta i gaudeix dels menús especials elaborats amb arròs montsià. L'arròs cuinat de maneres ben diferents, arròs com a plat, arròs com a guarnició i l'arròs com a postre. Amb arròs montsià, l'èxit està assegurat. Tots els nostres menús acompanyats dels millors vins de les bodegues Pinort. Vine a Amposta fins el 20 de novembre. Vuitenes jornades gastronòmiques de l'arròs.
Aquesta temporada a Catalunya escoltaràs més que la nostra música, més que els nostres músics. A Catalunya menjarem com a casa, ens esglaiarem amb bandolers de llegenda, serem transgressors amb la música, ens posarem a casa dels músics o et descobrirem primer que ningú les novetats discogràfiques del mercat. Catalunya, un referent a la nostra programació, presentat i produït per Josep Roig. Catalunya és un programa que s'emet des de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre i que pots escoltar els dilluns a les 8 de la tarda.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa avui que Santa Bàrbara declararà els bous patrimoni cultural i immaterial. Des d'ahir, Santa Bàrbara és el primer municipi a Catalunya que blinda d'aquesta manera els bous de les seves festes. A nit, estava previst que ho fes també Xerta i Amposta s'espera que ho faci el proper dilluns. Josep Roig.
Responent a la petició feta a l'agrupació de penyes taurines ebrenques des de l'Associació Internacional de Tauromàquia per a que es presentessin als ajuntaments de tota Espanya les corresponents mocions per poder aprovar pel ple la declaració dels bous que es fan a cada municipi com a patrimoni cultural immaterial, la penya Planers pels Bous i la Comissió de Bous local a Santa Bàrbara es van posar a treballar per redactar el document que justifica aquesta petició i que ahir va ser aprovada en sessió de ple per unanimitat dels tres grups representats al nostre ajuntament, Convergència i Unió, Unitat Planera i Partit Popular. El portaveu de la penya Planers pels Bous, Ximo Martí, no podia amagar la seva satisfacció pel recolzament institucional rebut i que permetrà blindar els nostres bous de festa major, ara que els bous estan al punt de mira de molts detractors de la festa, deia Martí. L'escoltem.
Nosaltres des de la Comissió de Bous i des de la penya ens fiquem a treballar, ens fiquem en contacte amb el senyor alcalde, li expliquem el cas com va i pues, el que fem és redactar el que s'ha llegit a la sessió plenària. I no res, simplement això, esperar, el que es fa és blindar la festa perquè no me la puguen tocar, ara que estem una mica que al punt de l'huracà, no?, i me l'estan mirant tots, pues per a poder blindar la nostra festa. El que es blinda és la festa major del poble de Santa Bàrbara. O sigui, el que es blinda en aquest cas és els nous correbous. Saps? Però a nivell, claro, a nivell d'altres pobles, tipus Ciutat Rodrigo, que també s'ha, o a Ciutat del Toro, pues que s'ha blindat, pues allí blindaran els seus festejos, els que faiguen al seu poble. És individual, és per poble.
Amb l'aprovació d'aquest document de blindatge per part de l'Ajuntament Planer, Santa Bàrbara es converteix en el primer municipi a tot Catalunya en declarar els seus bous com a patrimoni cultural immaterial, tot i que Martí també ens deia que estava previst que a nit també ho fes Xerta o el dilluns ho faça Amposta, i així, paulatinament, a tots els municipis de l'Ebre i Catalunya que ho consideren oportú.
Sí, Santa Bàrbara és el primer que ho fa a tota Catalunya, tindrem este privilegi. I, bueno, però estem al cas que Amposta, si no passa res, farà el dilluns. Xerta crec que ho ha fet esta nit també, o si no, i tots els altres pobles de les Terres de l'Ebre que vulguen fer-ho, pues estiran esta setmana, crec que els ho enviarem tots els papers perquè estiguin al corrent, i esperem que en el pròxim mes, dos mesos, que tots els pobles d'aquí de les Terres de l'Ebre puguem blindar la seva festa.
El document presentat pels aficionats taurins planers i aprovat pel nostre ajuntament es basa en 7 punts que justifiquen la particularitat de les festes en bous a Santa Bàrbara. Entre altres raons, el document diu que és una festa centenària arrelada a les costums i tradicions planeres o que és l'acte que aplega més gent i de totes les edats, traduint-se també en tangibles beneficis per a la localitat pels intercanvis comercials que propicien. Així mateix, mateix, les festes taurines són un al·licient per donar a conèixer el municipi als visitants que hi participen. La intenció final de l'aprovació d'aquest document a tot el país és la d'elevar finalment a la UNESCO la petició per a que inclogui els bous a la llista de béns immaterials Patrimoni Cultural de la Humanitat, en els termes que contempla aquesta organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura.
Des de Ràdio Ràpita, Núria Subirats ens informa avui que el Departament d'Ensenyament referma el seu compromís de mantenir l'Institut de la Ràpita com una obra prioritària al territori. Núria Subirats.
El director dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre, Antoni Martí, ha reafirmat el compromís del govern de mantenir el nou Institut de la Ràpita com una obra prioritària al territori. Martí es va reunir ahir als despatxos de l'Ajuntament amb l'alcalde de la Ràpita, Joan Martín Masdeu, a qui va traslladar-hi personalment aquest compromís. El director no va concretar dades sobre l'execució de l'obra, però va dir que si es planifica alguna obra d'ensenyament a les Terres de l'Ebre per al 2012, l'Institut de la Ràpita serà una de les prioritzades.
En primer lloc, transmetre-li la voluntat del govern de la Generalitat, i en este particular de la Conselleria d'Ensenyament, i dir-li que l'obra de l'Institut d'Escola, que estava inicialment programat per a l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, és evidentment que nosaltres tenim una obra prioritària. Si a Terres de l'Ebre se fa una obra d'ensenyament, evidentment que és una de les que està prioritzada per a poder-se executar en els pressupostos del 2012.
El compromís del govern suposarà una reconversió del projecte d'Institut Escola o de Centre 13G que va adjudicar l'anterior govern de la Generalitat. Així va anunciar el director territorial d'ensenyament, Antoni Martí, que el projecte inicial, que contemplava una línia d'infantil, primària i ESO, es convertirà en un institut amb una secció de secundària. Segons l'alcalde de la Ràpita, Joan Martín Masdeu, l'objectiu de no iniciar un projecte nou i aprofitar el projecte inicial per adaptar-lo a un centre de secundària és el de no endarrerir l'inici de l'obra.
La línia esta de no retrasar més el projecte seria que, en tot cas, seria una simple modificació. El que intentem és que el mateix projecte que es va presentar en el seu dia, en una simple modificació per adaptar-nos a aquestes noves necessitats d'afavorir l'ensenyament secundari en comptes de ficar tres línies, una d'infantil, una de primària i una de secundari, seria una simple modificació del projecte, la qual cosa comportaria no tindre que obrir una iniciar una altra vegada un procediment de licitació, d'adjudicació, que això podria endarrerir el projecte. Sabeu que l'Institut, des de fa molts anys, que tenim allí els mòduls estos prefabricats, i és una necessitat que ja fa molts anys que es tenia que haver solucionat, i sembla que en aquest projecte la solució la tenim a l'abast, i vull per això agrair-li al director les facilitats que ha donat i la sensibilitat que ha tingut en aquesta problemàtica.
En aquests moments, el Departament d'Ensenyament està treballant en la modificació tècnica del projecte.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa avui que l'Ametlla de Mar oferirà als turistes un bany entre tonyines. El grup Alfegó invertirà prop d'1 milió d'euros en la construcció d'un catamarà per traslladar els visitants a les granges. Olga Tomàs.
En el marc de la quarta jornada de la tonyina roja del Mediterrani, que va tenir lloc ahir a l'Ametlla de Mar, el grup Alfegó va fer públic una innovadora proposta turística, el bany a les granges de tonyina. Aquesta iniciativa forma part del Tunatur, un projecte basat en un circuit turístic i cultural al voltant d'aquest apreciat túnit. El grup Alfegó, empresa de pesca, engreix i comercialització de la tonyina, invertirà prop d'1 milió d'euros en la fabricació d'un catamarà turístic amb capacitat per a 60 persones que traslladarà els visitants a les granges. Tot seguit, per torns, es podrà dur a terme l'activitat d'esnorkel. Les visites a les granges de tonyina podrien començar a partir del mes de maig. Escoltem Pere Vicent Balfegó, membre del grup Balfegó.
Estem treballant en la regidoria de turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar amb el projecte s'anomenarà Tunatur. La col·laboració, entre altres, no, en aquest projecte, el Tunatur, del nostre grup serà la fabricació en breu d'una embarcació, d'un catamarà turístic per poder portar turistes, visitants, gent de l'Ametlla, a les nostres instal·lacions i inclús poder fer un bany amb les tonyines, algo que estem fent ara amics, a familiars.
Segons consultes fetes pels propis responsables del grup Balfegó amb turoperadors de la Costa Daurada, l'activitat podria portar 7.000 visitants al mes. D'altra banda, una de les ponències destacades de la jornada va ser la del catedràtic d'Economia Pesquera de la Universitat de Barcelona, Ramon Franquesa, qui va avalar la necessitat de retardar el període de pesca de tonyina al Mediterrani uns 15 dies. Escoltem Ramon Franquesa.
Des d'aquest punt de vista, aquest moviment donaria, per una banda, més temps a que pugui produir-se aquesta reproducció i, per tant, que l'estoc de tonyina es recuperi en menys anys, i, d'altra banda, també permetria un consum menor de carburant i de temps de búsqueda de pesca, perquè això el que implica és situar la pesca en el moment en què els peixos estan més concentrats, el que vol dir menys emissió de CO2, etc.
Actualment la tonyina es captura des de mitjans del mes de maig fins a mitjans del mes de juny, i des de fa un parell d'anys que Balfegó reclama que retardi l'inici de les captures 15 dies, situant el període de temps per pescar en el mes de juny.
Serveis informatius de MUTE.
La Delegació Territorial de les Terres de l'Ebre es marca un pla de treball 2011-2012. Entre les iniciatives, recupera la nit del comerç. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens amplia aquesta notícia.
La Confederació de Comerç de Catalunya, a través de la seva delegació territorial a les Terres de l'Ebre, va celebrar el passat mes la primera reunió de treball amb les associacions afiliades a l'entitat. Durant la jornada es va fer la presentació d'una guia via mòbil, així com la realització d'un pla de treball per tirar endavant les propostes que es van anar plantejant, tal i com explica el delegat a les Terres de l'Ebre de la Confederació, Joan Vila.
Fa unes setmanes vam tindre la primera reunió en totes les associacions adherides a la nostra Confederació de Comerç de Catalunya, des d'aquí, des de la delegació, la nova delegació a les Terres de l'Ebre. Va ser una primera trobada com, bueno, en totes aquestes entitats, i per a tindre un intercanvi d'opinions, escoltar les seues inquietuds i marcar un pla de treball. Entre diverses coses d'aquesta reunió, que va ser molt positiva, pues, bueno, se va pensar en tornar a reinventre l'organització del que ja estaven fent, que era la nit del comerç a les Terres de l'Ebre. També, pues, bueno, no van faltar, pues, la realització dels cursos i, sobretot, potenciar els serveis plus que ofereixen la nostra confederació, uns serveis plus que abarquen tota mena de serveis, on els poden gaudir tots els nostres associats.
La delegació de la Confederació de Comerç de Catalunya de les Terres de l'Ebre, recordem que va ser inaugurada el passat mes de març i té la seva seu a Deltebre. Durant el seu breu temps de vida ja compta amb les associacions de Sant Carles de la Ràpita, el Perelló, Amposta, Mora d'Ebre, Camarles Lligallos, Flix, Batea, Deltebre, Alcanar, l'Ampolla, Sant Jaume d'Enveja i Gandesa, amb un total de gairebé 1.500 socis.
Serveis informatius de MUTE.
Segons publica avui el Diari de Tarragona, la prostitució s'ha fet ben present en determinades carreteres de les Terres de l'Ebre en els darrers anys, amb una especial incidència a la Nacional 340 al seu pas pel Baix Ebre i Montsià. Més d'una vintena de noies exerceixen habitualment la prostitució a peu d'aquesta via en diferents entradors a camins i finques particulars en termes municipals com els d'Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, Amposta o el Perelló, entre altres en zones allunyades dels nuclis urbans. Segons fonts policials consultades, la prostitució s'ha desplaçat en bona mesura dels prostíbuls existents, antigament a peu de la carretera, cap a la mateixa via de circulació, per la pressió existent sobre aquests locals i l'actual context de crisi. Bona part de les noies que exerceixen la prostitució a les vies ebrenques procedeixen de l'Europa de l'Est i no són residents a la zona, sinó que són portades cada dia a la carretera des d'altres municipis o comarques. Els ajuntaments no tenen competències ni intenció d'implantar cap ordenança per eliminar aquesta pràctica i confien en la Generalitat per tal de trobar una solució. El conseller d'Interior, Felip Puig, va anunciar una normativa per lluitar contra la prostitució a les carreteres, apel·lant a la perillositat que suposa per al trànsit. Així, la reforma de la Llei de Carreteres Catalana preveu prohibir l'ocupació d'una franja d'uns 50 metres a la vora de la via per tal de dur-hi a terme activitats d'intercanvi sexual que posen en perill la seguretat del trànsit, amb sancions de fins a 30.000 euros per a meretrius i clients. La norma està actualment en tràmit parlamentari i començarà a ser debatuda en la comissió la setmana que ve, segons explicava el Diari de Tarragona el secretari general del Departament d'Interior, Xavier Gibert. La vigilància i la seva imposició de sancions anirà a càrrec dels Mossos, mentre que el Servei Català de Trànsit les gestionarà. El problema radica en que la norma podria aplicar-se només en les carreteres locals, provincials i de titularitat de la Generalitat, però no en les estatals, com és el cas de la Nacional 340. En aquest sentit, ahir el conseller Felip Puig va assegurar que el govern buscarà la fórmula perquè la norma pugui aplicar-se a totes les vies catalanes, independentment de la seva titularitat. Així, va apuntar la voluntat del seu partit per entrar al Congrés dels Diputats després de les properes eleccions, una iniciativa que desemboqui en un conveni de delegació de competències.
Serveis informatius de Mute.
Vuitenes jornades gastronòmiques de l'arròs. Vine als restaurants de l'Associació de Restauradors d'Amposta i gaudeix dels menús especials elaborats amb arròs montsià. L'arròs cuinat de maneres ben diferents, arròs com a plat, arròs com a guarnició i l'arròs com a postre. Amb arròs montsià, l'èxit està assegurat. Tots els nostres menús acompanyats dels millors vins de les bodegues Pinort. Vine a Amposta fins el 20 de novembre. Vuitenes jornades gastronòmiques de l'arròs.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des del Canal Ràdio, Domènec Ramal ens parla avui de l'organització que a través de la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament Canareu s'està preparant per a celebrar la tercera trobada de dones canareves i casenques que al Centre Cívic se celebrarà diumenge 6 de novembre. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des del Canà comentem avui qüestions relacionades amb l'actualitat que genera la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania al nostre Ajuntament i ho fem per destacar el treball de preparació que des d'aquesta àrea s'està portant a cap amb motiu de l'organització de la tercera trobada de dones canareves i casenques, una jornada que al Centre Cívic se celebrarà el proper 6 de novembre, que presenta propostes i activitats com una exposició d'imatges històriques i actuals de les dones del nostre poble, l'exposició que portarà per títol Dones i Treballs, un dinar de germanor, també una tarda de celebració amb ball, així com diferents tallers i entregues de premis dels concursos organitzats amb motiu d'aquesta diada, un concurs de fotografia també des de la regidoria vehiculat i que porta per títol Dona i Treball. A més, i enguany com a novetat, aquesta trobada de dones canareves i casenques inclou també la possibilitat que totes aquelles dones que tinguin nens o nenes en edats petites puguen també participar sense haver-se de preocupar pels seus xiquets. Així ho comentava als nostres micròfons la regidora d'Acció Social al nostre Ajuntament, Mari Carmen Navarro.
La idea de l'organització d'esta jornada en principi va dirigida a totes aquelles dones que vulguin col·laborar o participar, més ben dit. Les activitats organitzades per a este dia estan a uns cartells que han repartit per tot el poble i que esta setmana també sortirà una carta dirigida a cada una de les dones d'Alcanar, on allí podran veure detalladament el programa de les activitats. Com a novetat principal d'aquest any és que afegim la possibilitat de que aquelles dones que tinguin xiquets o xiquetes petits i que no sàpiguen o no tinguin possibilitat de deixar-ho en cap familiar, els puguen portar a aquest acte. Estos xiquets i xiquetes tindran un espai reservat per a ells dins del Centre Cívic, a part de tots els espais utilitzats per a les activitats com a tal de les dones, en unes monitores que es dedicaran a jugar amb ells durant tot el dia, tant durant el dia en els jocs com després a l'hora de dinar. O sigui que els xiquets i les mares en un principi no estaran junts. La idea és que les activitats puguen gaudir les mares de les que s'organitzen per a elles i els xiquets dels que hem organitzat per a ells.
Per últim, només destacar que fins demà divendres 28 d'octubre hi ha determini per inscriure's totes aquelles dones, tant d'Alcanar com de les cases, que vulguin participar en aquesta tercera trobada de dones canadeves i casenques. Per fer-ho simplement han d'adreçar-se a l'oficina de la Caixa i fer un ingrés de 20 euros al número de compte de l'Ajuntament. Una inscripció que, a més, i en el cas de les dones participants de les cases, inclou també el transport en autobús.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.